Avui, 15 de novembre, se celebra el Dia Mundial Sense Alcohol. És una data que està promoguda per la OMS, per la Organització Mundial de la Salut, amb la finalitat de conscienciar la població mundial sobre els danys físics i psicològics que ocasiona el consum excessiu d'aquest tipus de substància al nostre organisme. És de vital importància, a més, fomentar la responsabilitat en el consum de l'alcohol, especialment en els més joves. Responsabilitat en el consum de l'alcohol, que no vol dir zero. Que, per cert, avui parlarem amb els companys d'Alcohòlics Anònims, ja que és el Dia Mundial Sense Alcohol. Soc el Ricard Álvarez, i d'aquestes i altres notícies en parlem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Comencem una nova setmana, ja la segona part del mes de novembre, avui dia 15 de novembre del 2021, hores d'ara amb 11 graus a la ciutat de Lleida. Busquem tot seguit la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També farem una repassada a la darrera hora informativa de les comarques de Lleida. Com et deia, parlarem amb Alcohòlics Anònims avui, amb el Víctor, concretament, que és un dels membres de la delegació de Lleida, coincidint avui amb el Dia Mundial Sense Alcohol, però a més perquè de cara a dissabte ells tenen preparada una trobada especial. Ens ho explicarà d'aquí uns minuts el Víctor. També hi posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer. Amb ell ens plantarem a la una. A partir de la una, els bocins d'història amb el Joan Ramon González. I a partir de 2:15, parlem d'esports. Sí, sí, parlem d'esports a la radiografia d'esports i de coses que no són d'esports. Dic perquè, per exemple, pel que fa a Lleida Esportiu, parlarem tant de coses esportives com de coses extraesportives. Però vaja, que això serà a partir de 2:15. Ara marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels amb intervals ennuvolats i cels ennuvolats o coberts al Pirineu amb probables precipitacions que aniran remetent durant aquesta tarda amb la cota de neu que estarà sobre uns 1.200 i 1.400 metres. Pel que fa a les temperatures, avui són lleugerament més baixes, amb màximes de 18 graus a Lleida capital, de 17 a Balaguer, de 15 a Tàrrega, de 13 a la Seu d'Urgell i de 7 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà del nord al Pirineu i anirà disminuint la seva intensitat i a la resta serà vent de l'oest de fluix a moderat. Si mirem ara la jornada de demà dimarts, esperem cels ennuvolats o coberts amb xàfecs que no es descarta que siguin localment forts i que vagin amb tempesta i que a la tarda aniran remetent. La cota de neu estarà entre els 1.600 i els 2.000 metres. Per últim, les màximes pujaran al Pirineu i baixaran notablement a la resta amb valors de 15 graus a la Seu d'Urgell, de 12 a Lleida capital, de 9 a Balaguer i a Tàrrega i de 8 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, que busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Comencem parlant de successos. Un jove de 22 anys va resultar ferit de gravetat en un accident de trànsit a primera hora d'ahir a la carretera nacional 260 al seu pas per Montferrer i Castellbó. Els serveis d'emergència van rebre l'avís pocs minuts després de 8:15 del matí quan un cotxe va patir una sortida de via a l'alçada del quilòmetre 232. A conseqüència del fort impacte, l'acompanyant de 22 anys va quedar atrapat a l'interior del vehicle i va haver de ser rescatat pels bombers de la Generalitat, que van desplaçar al lloc dels accidents 3 dotacions. També hi van acudir diverses ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques que, després d'una primera valoració in situ, van traslladar tant el jove excarcerat com la conductora de 23 anys a la Fundació Sant Hospital, la de la Seu d'Urgell. També la Guàrdia Urbana de Lleida va arrestar ahir a la matinada un home de 52 anys acusat d'un presumpte delicte de maltractament en l'àmbit de la llar. Els fets es van produir al voltant de la mitjanit, quan una dona va acudir a la comissaria de la policia local, al carrer Salmerón, per denunciar que la seva parella l'havia agredit minuts abans. La denunciant, que presentava ferides i cops a la cara, va manifestar que després d'una discussió al domicili familiar, l'home li va clavar un cop de puny a la cara. Seguint amb el protocol de violència masclista, els agents van acompanyar la víctima al centre d'urgències d'atenció primària del Prat de la Riba, on els facultatius van decidir el seu trasllat a l'Hospital Arnau de Vilanova amb una millor valoració mèdica. Paral·lelament, diverses patrulles es van traslladar al domicili de la víctima, al carrer Comtes d'Urgell, on van trobar el presumpte agressor, un home de 52 anys, que al voltant de 1:15 de la matinada va ser arrestat per un delicte de violència en l'àmbit de la llar. Recordem que en els 6 primers mesos del 2021, els Mossos d'Esquadra van comptabilitzar 553 denúncies per violència masclista a la província de Lleida, una mitjana de més de 90 al mes, que vol dir de 3 al dia. 3 al dia els 6 primers mesos del 2021. Tornem a parlar de la presó de Ponent, no per un aldarull, sinó per un brot de Covid-19. 5 interns i un professional han donat positiu i només 2 han mostrat símptomes lleus. S'ha fet un cribatge i s'han pres les mesures previstes, però s'ha hagut d'aïllar tot un mòdul de la presó de Ponent, com dèiem, per un brot de Covid-19. Els indicadors de la Covid-19 s'han doblat en 2 dies al Pirineu Lleidatà, posant de manifest la tendència a l'alça de la província de Lleida. Tot i això, el risc de rebrot avui dilluns baixa lleugerament al Pla de Lleida, tot i que, com dèiem, continua pujant al Pirineu. Salut comunica 78 nous contagis a tota la província en aquestes darreres 24 hores, a més de 2 persones més ingressades. 78 nous contagis, repeteixo, amb l'índex de vacunació, em sembla una xifra alta. Sense ser metge, sense res de tot això, l'altre dia a la redacció estàvem revisant les xifres que teníem de positius al principi de l'estiu, quan dèiem que Catalunya estava malament però Lleida estava bé, molt bé estava. Estàvem parlant d'entre 5 i 10 positius al dia. Ara estem a 78. La setmana passada vam arribar fins i tot a 100 positius, a més de 100 positius al dia, i 60 i 80. Però fixeu-vos que ens movem per aquestes xifres, entre 70 i 90 de mitja, positius al dia. Per tant, reitero, tots tenim moltes ganes de fer vida normal, això és indubtable, en tenim ganes ja. És veritat que, a més, les restriccions pràcticament són inexistents. La cultura i els espectacles estan en marxa. Jo mateix aquest cap de setmana he assistit a 2 espectacles, però reitero, es pot fer bé o es pot fer malament. S'ha d'anar amb mascareta i s'ha de portar ben posada en tot moment, s'ha de mantenir les distàncies sempre que sigui possible, s'ha de mantenir una bona higiene de les mans i, si estem en llocs tancats, doncs evitar aglomeracions i que estigui ben ventilat. Amb tot això, doncs, amb el tant personal que tenim de vacunació, no hi hauria d'haver problema, però segueix havent-hi algun que altre problema. Marxem cap a comarques, perquè l'Ajuntament d'Aitona ha inaugurat el nou centre de servei per a la gent gran que entra en funcionament a partir d'avui, 15 de novembre. L'espai, que està ubicat a l'edifici que ocupaven les antigues escoles, ofereix, entre altres serveis, l'estada, l'acompanyament per fer compres i encàrrecs, càtering, bugaderia i fisioteràpia. L'alcaldessa del municipi, Rosa Pujol, s'ha mostrat orgullosa i ha dit que el centre vol fer un acompanyament als aitonencs grans no dependents en les etapes prèvies a l'entrada a un centre residencial. L'espai obrirà de dilluns a divendres i donarà feina a 2 persones i que, per fer-ho possible, ha fet falta una inversió per un valor de 280.000 euros. Escoltem l'alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol.
El que se'ns va demanar és poder fer un centre de serveis, perquè la gent pugui estar durant tot el dia aquí, que els puguem fer un acompanyament a nivell municipal per després poder anar a dormir a casa amb les seves famílies. És el que he dit quan he parlat en el discurs, no? Que volem que sigui el menjador de casa dels veïns i veïnes grans d'Aitona.
Com dèiem, ha estat una inversió de 280.000 euros, dels quals 140.000 els ha aportat la Diputació de Lleida, 40.000 la Fundació La Caixa i la resta, uns 100.000, el propi Ajuntament d'Aitona.
COPE Lleida. Estàs informat.
A punt d'arribar a 12:15, parlem d'esports.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
En parlarem a fons a partir de 2:15 a la radiografia. Ha estat un cap de setmana amb resultats esportius força prometedors i bons a les comarques de Lleida. Victòria amb hoquei femení del Vila-sana, la segona seguida i en la segona jornada. Victòria també del Força Lleida amb un final d'infart, però victòria al cap i a la fi. Victòria del futbol femení, les noies de la EM segueixen guanyant i segueixen atesorant aquests punts que si no es fa al principi de temporada es troben a faltar a final de temporada. I ara sí, hem de parlar del futbol masculí. Sergi Tor, del Lleida Esportiu, perquè hi ha dos notícies aquí, una l'esportiva i l'altra la extraesportiva. Esportivament parlant, el Lleida va caure la seva visita al Cerdanyola, que per cert ha guanyat tots els partits com a local, per tant podria entrar a les quinieles, però és que a més ja hi va haver una plantada per part dels jugadors del Lleida Esportiu pel tema de que se'ls hi deuen nòmines.
Sí, va ser un acte que s'ha fet ja amb altres clubs, no és un acte novedós, és a dir, durant 30 segons van acordar tant amb l'àrbitre com també el Cerdanyola que no jugaria el partit per simbolitzar la protesta dels futbolistes del Lleida, que únicament han cobrat a 5 o 6 jugadors i una part molt inferior a un mes, per tant, pràcticament és irrelevant el que s'ha cobrat per denunciar la seva situació. El públic local també ho va entendre d'aquesta manera i va aplaudir l'acció dels jugadors del Lleida Esportiu per solidaritat. Així estan les coses. Ho deien des de fa un mes, Ricard, és que tot no canvia.
No.
O els germans Esteve troben un xec que no sé on està, és a dir, d'on ve, qui l'ha de posar, o això és un carreró sense sortida. És un carreró sense sortida perquè hi ha una cosa claríssima, no hi ha ingressos propis. No hi ha ingressos ni per taquilles, ni per socis, per absolutament res. I un sap, bueno, o pot intuir el que costa mantenir un equip de futbol professional amb 25 fitxes, amb desplaçaments, amb despeses mèdiques, amb despeses també públiques, que el Lleida també s'ha de dir que no és l'únic equip investigat. La setmana passada la Guàrdia Civil va entrar a 12 clubs de segona divisió FEF, perquè clar,
sense anar més lluny, l'Extremadura de Port d'ahir no es va jugar.
No, per vaga dels jugadors de l'Extremadura.
Per vaga dels jugadors de l'Extremadura, que no cobren.
És que el futbol espanyol sempre ha tingut una vacant que ara jo crec que seria el moment de regularitzar-la d'una vegada per totes, de fins on s'és professional. Potser seria fins a la primera FEF. I ja està. Ja està. I a partir d'aleshores, és a dir, ja s'és amateur, amb unes despeses cadascú fixes, però potser serien 800.000 euros, no ho sé. És a dir, regular-ho tot, i perquè si no s'entra en un professionalisme amb categories que no hi ha ingressos. És que no hi ha ingressos,
o sigui,
si l'Ajuntament de Tor
no
posi diners, o la Diputació de Tor no posi diners, ja sigui el Cerdanyola, ja sigui el Lleida, ja sigui el Brea d'Aragón.
Aquest és el primer problema. No hi ha ingressos,
no,
amb el qual
propis,
és difícil
propis.
Revertir... Propis. És difícil revertir la situació. Ja no entrem amb les xifres de quants diners es deuen.
Mira,
perquè no ho sabem.
Vaig dir una cosa sol, Ricard, perdona. El fil conductor del primer president que jo vaig conèixer, que era Antoni Gausí, ja difunt jove, a l'últim, de la UE Lleida, amb aquest tema amb els germans Esteve no hi he parlat mai, tots me van coincidir amb una cosa, i tots eren diferents, que el futbol a Lleida professional era deficitari.
Sí,
tots.
Això ho hem vist sempre,
tots.
De totes maneres.
Però diu, juguis a segona, juguis a primera, abans no hi havia ingressos televisius, però és deficitari pel que costa i pel que ingresses, ingressos propis, Rito.
Sí. Ets favorable a que expulsin el Lleida Esportiu del camp d'esports?
No, jo crec que era una decisió molt populista, no. Soc favorable a que hi hagi una solució, a que hi hagi un canvi, i com havíem de dir, fins al 30 de juny se juga per dues coses. Primer, si el Lleida Esportiu desapareix, serà per acció dels jugadors, com va passar ahir a l'Extremadura, per una vaga dels jugadors que no cobren, que seria legítima i justa. Res a dir, evidentment. Si això desapareix, els jugadors han d'actuar perquè són els que no cobren. I segon punt, això d'expulsar-los per unanimitat política al mes de desembre, a qui perjudica són els jugadors
I els
pocs abonats que hi van.
Sí.
Una cosa és de dir, germans Esteve, no podeu entrar al club. Doncs pues bueno, pues sí, pues mira, això estic d'acord,
bueno,
perquè... Però fins al 30 de juny,
a la radiografia,
com a mínim, no. Per mi, jo, és la meva opinió.
A 2:15 a la radiografia jo exposaré una solució intermitja.
Sí, bueno, jo estic d'acord. Però sobretot per als jugadors i pel públic. Res més a dir, perquè no hi ha alternativa, l'EM no ha demanat el camp. Ara, si l'EM vol anar, i demà mateix, és evident...
L'EM, l'Atlètic Lleida, qualsevol altre club
del Lleida. Lleida, o el qui vulgui, vol anar, se pot compartir el camp, sol falta. Això és una
estació... En parlem a 2:15 a la radiografia. Gràcies, Sergi.
Gràcies.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat. ¿Te imaginas ahorrar hasta un 60% en tu factura de consumo energético? Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente, sostenible y con el mayor ahorro energético. Este invierno sube tu temperatura y baja la factura energética. Siempre contigo, Mitsubishi Electric.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
¿Entenderlo todo de mi hipoteca? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Que me lo expliquen sin compromiso? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Y luego elegir con qué banco contratarla? Lo firmo.
Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ja sabeu que hem parlat moltíssim dels efectes de la pandèmia amb el confinament total que vam patir farà any i mig, després amb doncs, l'alleugerament progressiu de les normes restrictives, però que encara seguim vivint doncs encara amb les xifres, amb positius, amb segur que algú proper o amics han donat positiu i seguim vivint a la pandèmia. T'has preguntat alguna vegada com ho han viscut col·lectius que es reunien habitualment? Doncs mira, avui està amb nosaltres el Víctor d'Alcohòlics Anònims i amb ell parlarem d'una activitat que tenen prevista per aquest proper dissabte, però li preguntarem també com ho han fet, com ho van fer en la pitjor època de la pandèmia. Víctor, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Bueno, primer de tot, tot bé?
Sí, tot bé, i com a sempre, pues, agrair la vostra col·laboració amb nosaltres, amb Alcohòlics Anònims.
Clar, hem parlat doncs, dels comerços, dels autònoms, de les empreses, sí. Però clar, i les associacions com vosaltres, que només vivíeu de les reunions presencials, suposo que el tema de la pandèmia va ser un cop dur.
Bueno, en principi sí, el que passa pues, que pues, sempre que hi ha un problema pues, s'ha de buscar una solució, clar. No? I nosaltres pues, el que vam fer, amb la gent que sabien i podien, i els que no, pues, us ajudàvem d'una altra manera, pues, era crear grups virtuals amb de FAM i així, saps? I hem seguit fent reunions, perquè, clar, no sabem si ha sigut casualitat o què, però des de que va haver el confinament, pues que trucades als telèfons nostres de 24 hores, pues ni van incrementar, m'entens? La gent a l'estar a casa i tal, pues se veu que va ser una mica més problemàtic.
O sigui, que heu notat que, a més, va haver un increment de sol·licitud dels vostres serveis, vaja.
Sí, exacte.
I a sobre, amb el tema de la pandèmia, que vosaltres no podíeu oferir aquestes reunions, déu-n'hi-do. Sort de les noves tecnologies, bueno, Víctor.
No podíem fer reunions, però pues, los ateníem per telèfon o virtualment amb aquests programes i tal.
Déu-n'hi-do. I ara heu començat a recuperar la normalitat, seguint la distància, mascareta i tot
Lleida,
això.
Aquí a Lleida ja fa temps que ens reunim sempre amb les mesures, entrem, desinfectem la sala, desinfectem tot, ens separem un metro i mig dos, les mascarilles tot el rato, no ens donem les mans ni ens toquem res, simplement pues, parlem, llegim i compartim i recuperem.
Clar. Com us deia, el Víctor és membre d'Alcohòlics Anònims. Jo ara no et sabria dir, Víctor, ens coneixem, no sé, des de quin any. Ja deu fer dies, sense voler.
Ja fa anys, perquè abans pues, sempre parlàvem amb la Carmen Salvador.
Ahà.
Que no sé si encara està...
Encara ve algun dia.
Pues la pots saludar de la nostra part.
Clar que sí.
Ja fa anys, ja.
Ara pensava, dic, Víctor, tu estàs recuperat des de fa molts anys.
Bueno, recuperat, no, estic en recuperació.
Bueno,
nosaltres sempre diguem
correcte.
Que la recuperació... això, una vegada alcohòlic, ets alcohòlic per tota la vida.
No, dic, dic això, Víctor, per recordar, que ja ho sé que tenim mil problemes al món, però per recordar que l'alcohol segueix sent un problema greu, que no es percep com a tal.
Sí, perquè hi ha pues, com a una mica més de tabú. El que passa és que pues, ara fa uns anys de... Des de que, jo penso que des del 2009 que vam veure aquella crisi tan forta i nosaltres vam continuar treballant pues, en assistents socials, metges, en universitats, col·legis, a tot arreu que podíem anar, no? I llavors sembla una mica que la part de lo que és assistents socials, psicòlegs i metges, pues, ens han pres una mica més d'atenció i inclús pues, han fet xerrades amb ells, anem a tots els CAPs que ho desitgen. En fi, fem tot el que podem.
El tema del tabac, que no és el vostre cas, i de l'alcohol amb gent cada vegada més jove, és incomprensible tenint en compte que ens ho diuen per activa i per passiva que això no és bo, eh?
Ja, però això és el mateix que si et diuen que no menges pastels que et farà mal, doncs pues, més, ves... Ja està, no, és una cosa que el cervell pues, potser no ho pot assimilar d'una altra manera i pues, mos induïs al consum.
Clar. Us dono una web, www.alcohólicos-anónimos.org. Espero que ja estiguem lliures de tabús. Si teniu algú proper a la família o al cercle d'amics... o lleugerament proper, que noteu que pot arribar a tenir problemes amb l'alcohol, que això és molt difícil de dir des de fora, però que creieu que pot tenir problemes amb l'alcohol, s'ha de tenir molt tacte, però que sapigueu que des d'Alcohòlics Anònims us ajudaran i us poden ajudar, almenys a encarar el problema, perquè, Víctor, suposo que... Això ho hem parlat moltes vegades, però el primer problema que tenim és admetre-ho, no?, o identificar-ho.
Evidentment, és que sempre ha sigut una mica de tabú, això de... A veure, a mi em feia més por que em diguessin Alcohòlics Anònims que ets un borratxo, m'entens? Llavors, pues, quan vaig vindre aquí, pues, aquesta gent que tenia el mateix problema que jo em van fer entendre un munt de coses i, evidentment, el primer pas pues, és demanar ajuda.
Clar.
I una vegada demanes ajuda, pues, nosaltres, a lo millor, et podem ajudar.
Clar.
Entens? És una enfermedad que igual ataca gent gran, com mitjana edat, jove, dones, en fi.
No, això tampoc té distinció de res, eh? Passa per sobre de tothom.
No.
Víctor, vosaltres us reuniu regularment?
Sí, nosaltres ens reunim el dijous de 7 a 8.45 i el dissabte de 5 a 8. De 5 a 7, perdó, a la parròquia de Santa Teresina.
Molt bé.
Llavors,
ho hem explicat sempre, tenim... no cal demanar cita ni històries, et presentes
prou. No, nosaltres tenim el telèfon de 243, que és el 629-779-654, i els atendrem tranquil·lament. Si no truque l'afectat i volen trucar els familiars, doncs el mateix. Que sàpiguen que l'anonimat és una de les nostres tradicions més importants, que aquí no fixem en ningú.
No, fixeu-vos que jo el Víctor sé com es diu, però no sé com es diu de cognom. Mai ho he sapigut, mai ho he preguntat, tampoc. Però, i els companys
no
tampoc.
No dic ni Víctor, Ricard.
Imagina't. No, ho dic perquè que no us faci... Que si la barrera de trucar o no trucar és la de... Ui, m'hauré d'identificar, que sapigueu
no,
que no.
No.
I si aneu presencialment,
res.
Tampoc ningú us preguntarà el nom.
Tampoc. Aquí, simplement que assistixi al primer dia, evidentment, poden vindre els familiars perquè vegin on ens fiquem, els ficarem en una sala a part perquè no coneguin els altres companys i si llavors decidís quedar, pues ja passarem a la sala, els familiars pues aniran a esperar-se fora, no?
Clar.
Llavors pues també hi ha un grup que aquí Lleida, desgraciadament, no el tenim ara mateix, però hi ha un grup que és pels familiars, que es diu Alanon, i, bueno, pues atén als nens, a les nenes, a gent gran, que tenen un malalt d'aquesta malaltia.
Sí, sí, sí. Víctor, aquest dissabte us reuniu, com ens has explicat, a la parròquia de Santa Teresita, des de les 5 fins a les 7 de la tarda, però, a més, aquest dissabte crec que és especial, eh?
Sí, aquest dissabte nosaltres celebrem que és la mort d'un dels nostres cofundadors, el doctor Bob. I, pues, bueno, normalment cada any, pues, per aquestes fetges, fem una reunió oberta, una informació pública, a la qual pues, pot assistir tothom que es vulgui interessar una mica per lo que és l'alcoholisme, que és del que nosaltres parlarem. Allí farem una taula, hi haurà una persona que explicarà pues, lo que és Alcohòlics Anònims, qui eren els nostres fundadors, com funcionem, i llavors pues, hi haurà tres o quatre persones, nois i noies, que compartiran la seva experiència. Uh-huh. I després, pues, els que es vulguin quedar, pues, estaran invitats, que farem una mica de pica-pica, i llavors sí que els podrem atendre a les preguntes que ens vulguin fer. Uh-huh. A la reunió, no, però fora, sí.
Molt bé.
Doncs, i tot aquest, ho farem dintre de la parròquia.
Aquest dissabte, això, a partir de les 5 de la tarda, puntuals, i el que us dic, vull dir que podeu anar i no preguntar res, només escoltar.
Escolta.
Aquí cadascú, si, cadascú tria si es vol, si vol parlar més o menys, o gens. Vull dir que això no, gens, això funciona
així.
Sí.
Aquí al Col·legi Anònims no hi ha cap obligació de res. Un pot vindre a l'hora que vulgui, pot marxar a l'hora que vulgui, i si vol dir que és alcohòlic ho pot dir, si no vol dir, que no ho digo. I si ve i ha begut, pues, intentarem que es comporti a la sala, i si no, pues, intentarem calmar-lo d'una altra manera. Vull dir que aquí no es fa mai fora ningú, mai.
Bueno, ja ho veieu, tot un grup de persones dedicades a una tasca que és important, i que cada vegada doncs, ens hem de conscienciar més de que l'alcohol és un problema. Víctor, escolta, que ha estat un plaer tornar a escoltar-te.
Pues moltes gràcies, Ricard. Vale.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Quin temps que fa?
El temps, sí, sí.
A Ascendent no podem millorar aquestes converses d'ascensor amb els veïns, però t'oferim les millors solucions a mida per al manteniment, fabricació i modernització d'ascensors. Ascendent de Lleida, 900-224-365.
Herrera en Cope. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que posem somriures a les cares de la gent, ja saps, tots els dilluns, per allò de començar bé la setmana, i ho fem amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
All right. Vinga, que estem a un mes i 10 dies de Nadal. Un mes i 10 dies per Nadal. Exacte.
Ja està.
Ja està, això, eh?
Jo ja us ho dic, ja ho saps, que bon sempre quan entro a les escoles dic, vinga, un dia menys pel Nadal, i allà no sé què riure. Però és que real, passa rapidíssim. Sí,
passa volant,
Jo no sé què està passant, però passa rapidíssim. Ja ho tenim, això, ja ho tenim, això.
Ja ho tenim, però això, passa volant, la veritat és que sí.
S'ha de destacar, igualment, que s'ha de destacar que cada vegada, igual que els tarrons cada vegada arriben abans, sí. Ja, vull dir, està sent... A l'octubre, jo recordo que aquest any van arribar com el 2 d'octubre o el 3.
Sí, 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 al supermercat. Sí. I clar, el problema d'això és que si estan allí... A veure, un dia no, però el dia següent passes per allí i un cau. Un cau, és que és veritat. És que ens fomenten...
Comencen abans, sempre era com després de Tots Sants, ficaves els tarrons.
Home, clar.
I ara és com a l'octubre i ja tens els tarrons allò. Hòstia, ho trobo una animalada, però bueno, no.
Ja tens...
La gent ha de viure, també.
Sí, ja tens preparat lo del... has estat estalviant per lo del Black Friday?
Sí, però ja ho saps que és una mica estafa, no? Perquè
ja
no
ho sé,
fan realment moltes rebaixes.
Bueno, ja ho sé, ara ho vaig... O sigui, ara comença a pujar... No, ara encara està el preu bé... Uns dies abans torna a pujar, però és igual, sí, és la festa del consumisme, Black Friday. Vinga, sí. No?
Però és que, a més, això, que veus que els preus a l'agost, per exemple, si tu tens algo aullat, a l'agost va d'una manera i pel Black Friday val igual i et diu, no, home, tu amb això és un 20%, no està mal.
O més, hi ha hagut casos que... Bueno, és igual, avui de preus no parlem. Vinga, va, explica'm coses que no siguin...
Vinga, va, bueno. Però una notícia una mica agredolça, perquè penso, aquí algú no hi és tot. Bueno, jo us explico i comentem. Diu, mujer posó provocativa en el funeral de su papá frente al ataúd. En redes la llamaron despreciable. O sigui, resulta que aquesta noia fa son pare allí a l'ataúd.
De cuerpo presente.
Sí, i ella es fa fotos amb posado sensual davant del fèretre del seu pare, com fent veure que rese, però com de...
Ja,
de
ja.
Àngel malo.
Pel Instagram, no?
Molt provocatiu.
Sí. Sí, sí.
I llavors, clar, me fa molta gràcia els hashtags que fique, perquè si la gent no sap el que són els hashtags, són com les etiquetes que fiques a les fotografies.
Exacte.
Que penses a les xarxes socials perquè la gent pugui veure-ho. Pues imagina que algú vol veure fotos ara de capvespres. Pues tu fiques almohadilla capvespre.
Sí.
Llavors la gent podrà mirar fotos de capvespre, no? Pues els hashtags són papi, dadless, que dadless vol dir com menos un padre, no tinc pare.
Sense pare.
Veterano, funeral, nunca lo olvidaremos, sin papá, i hashtag sin papá. I ho trobo com, hòstia, molt fort. I ja es fa fotos allí a Instagram i tot... I no sé, i composant molt, molt sensualment, i m'ha fet com una mica d'angúnia.
Bueno, per l'Instagram,
la secció del tonto del dia,
sí,
pues,
sí.
Pues allí va, no?
Sí, sí.
No sé,
home, les estic...
Com a anècdota és això.
Les estic veient ara, i la veritat és que està fora de lloc totalment, és que no ho entenc. És que no
sí,
vaja, no ho sé.
Total. Vull dir, no sé com va, no sé com va la
home,
cosa, però...
el vestit que porta és interessant, perquè és com un americana vestit, per entendre'ns,
sí.
Però per un costat és normal, amb l'espatlla i la màniga, però per l'altre no hi ha ni màniga ni espatlla. O sigui, que ja anava vestida, preparada.
Que li expideu tota l'ànima. Vull dir que
aquesta
és una altra.
Bueno.
Però bueno, sin papa.
Pues nada.
I què vols fer? Pues sin papa.
Ja
està. Bueno, venga, més coses. Avui la curiositat del dia és: hombre en Egipto pasó 7 meses con un celular en el estómago antes de ir a l'hospital.
Mare de Déu.
I llavors el titular diu: logran salvarlo.
Oh.
I logran salvarlo el què? I què? Jo quan l'he llegit per primera vegada diu: logren salvar-lo.
El celular és el mòbil, per entendre'ns.
Exacte,
clar...
el mòbil, l'home, què?
El què,
no?
Claro.
I llavors resulta que, bueno, jo crec que ho han salvat tot, però es veu que no us ho perdeu. És el que era un tio de Kosovo i tal, però ara ve lo millor. Sabeu el que portava amagat aquest senyor? Vull dir, quin era el mòbil? Quin diríeu que era el mòbil?
Ah,
que portava,
hòstia, clar, un iPhone mini.
Un iPhone mini, no, un Nokia d'aquests 3330.
Ah, bo. Però i com se'l va poder passar? És que, saps el que em costa a mi empassar-me a vegades una pastilla una mica gran?
Pues, sí.
Imagina't un mòbil.
Sí, diu, se desconocen las causas por las que Hassad ingirió el teléfono móvil.
Sí, nada, no tenia nada que picar.
Diu, según su hermano tiene una enfermedad mental, según su hermano. Però, clar, que tinguis una malaltia mental no significa que puguis tragar-te un mòbil, no?
Ah, clar, és que és complicat, eh? Clar, vull dir, físicament, ja ho dic.
M'agrada molt perquè m'he sentit molt identificat amb aquest senyor. Diu, Hassad dijo que se había sentido demasiado avergonzado para ir al hospital.
Claro, m'he comido el mòbil.
Mira, sin mòbil.
Lo salvaron.
I llavors diu, clar, lo salvaron. Bueno, pues lo salvaron. I llavors diu que i llavors, lo bo és que el van treure sense tallar el com se diu, els budells ni res, diu que ho van fer... No sé. Y fue la batería lo que más nos preocupó. El ácido corrosivo de la batería podría haberse filtrado en su estómago.
Hòstia, bueno, home, Déu-n'hi-do, eh? 7 mesos va aguantar, eh?
Sí, sí, vull dir que... Però em sembla com molt, molt curiós, la veritat.
Quina acidesa i quina... Que malament.
Sí. I ara anem a, també a la notícia tonta del... Anem al tonto del dia.
Vinga, un altre.
I és que és una tal Demi Lovato, que la Demi Lovato a mi ja me va arribar tard, però va bé com al 2010, es va ficar com de moda aquesta noia entre la gent jove, entre els adolescents.
És una cantant, perquè... és una cantant.
Sí, cantant, actriu d'aquestes de Disney i aquestes coses, no? I diu, Demi Lovato pide que no les llamemos aliens a los extraterrestres.
Oi, pobres.
Porque es despectivo.
Oh, oh, es despectivo.
Se senten, a lo mejor se senten tristos.
Però
no?
Com ho sap? Ha contactat amb algun d'ells i li ha dit?
Clar, és el que no acabo d'entendre.
Oh, yeah.
Perquè que ella parli com a aventurera, no? Vull dir, com a banderada d'aquesta
sí, sí.
gent...
Jo como con ellos molt sovint i en la sobremesa me expresan esto, que no les gusta que les llamemos aliens.
Sí, alto, que a mi m'agradaria que poguéssim fer com un quarto mil·lenio aquí a Copelleida, perquè jo hi crec amb aquestes coses.
Només ens faltaria això, el quarto mil·lenio per aquí, ara.
Sí, no, crec que és físicament impossible que estiguem sols amb lo gran que és l'univers.
A veure...
Algo deu haver, però... No sé què deu passar, però... I cada vegada la gent hi va creient més. Bueno, que sigui, molt bé.
Vale,
sigui,
a nivell matemàtic però, i estadístic, està clar que la probabilitat existeix. Ara, d'aquí a que siguin unos hombrecillos verdes, doncs jo crec que hi ha un abisme, eh?
Sí, no, ja, però això de dir, no?, de... és que els hi ofèn.
Ja, però i com els anomenem, doncs?
Exacte, no ho sé. Bueno,
que àlien,
aquesta, el que està clar és que aquesta dona ha parlat amb ells i els hi ha vist... Com aquest senyor, mira que bé que ho he lligat, com aquest senyor que diu, que m'encanta, diu, un pastor evangélico millonario pide donar más dinero a su iglesia para acelerar la llegada de Jesús.
Ah.
¿Vale?
Ah.
Sí. El senyor diu que cuanto más dinero demos, más rápido va a llegar Jesús.
Madre.
Perquè li ficaran una línia de l'AVE i en un moment el tenim aquí.
Mare.
M'agrada molt, perquè, a més, aquest senyor... o un d'aquests senyors, ara, de veritat que penso que em pugui equivocar, un d'aquests senyors ja va llegir la notícia que va dir que va demanar 54 milions de dòlars per un jet privat per amb ell, perquè així lo quiere Dios.
Claro, hombre, un altre que també parle.
Clar, llavors, aquest senyor, però no t'ho perdis, perquè aquest, el pastor del que estem parlant, el Jesse Duplantis, de Louisiana, Estats Units, diu que té un patrimoni net de 300 milions de dòlars, que són uns 259 milions d'euros.
Mare.
O sigui, aquest senyor ja té prou amb el que té. No?
Sí, totalment.
Pues encara vol més. Diu, jo ja tinc, però Jesús necessita més.
Claro.
Més.
No,
claro. Sí, ho estava buscant, i perdoneu-me, sí que és el mateix que vaig dir fa uns mesos.
Veus? No, si és
saps què vaig dir? Bueno, ja fa molts mesos que la vaig dir.
Sí.
Pues ara ha demanat més diners. De dir, vale, tenemos el jet privado. Ahora nos falta una carretera espacial, no? I demanen diners a... No sé si surt a compte, ser d'aquesta església.
No, jo crec que no. Jo crec que no.
No sé si surt molt a compte. Bueno, tinc temps per dir-ne alguna més?
Vinga, va, sí.
Vinga, diu... Aquesta, si vols, només el titular, perquè amb això ja quasi n'hi ha prou.
No, tens temps.
Si recorden si recordeu també els oients i això... fa un temps vaig dir que el 324 s'estava tornant una mica amb les notícies que donava, no? Que ja no el veia tan prestigiós. Pues ara me vull centrar en la Men's Health, perquè fa molt temps que diu coses absurdes que ni m'atreveixo a dir aquí a vegades.
Ui.
Llavors, si algun dia em deixes, faré una secció de titulars de la Men's Health que vaig llegint info dels nervis, ¿vale? Aquest és un que m'ha agradat molt, que diu: piden que los villanos de James Bond dejen de tener la cara desfigurada porque estigmatizan.
Oh, pobres.
Sí que és veritat que l'última pel·lícula, que a mi, per cert, me va encantar, de James Bond, surt un altre villano amb la cara una mica desfigurada, com també, si no m'equivoco, va sortir el Javier Bardem, que tenia la cara desfigurada de Skyfall o alguna d'aquestes, i ara ja han dit que prou. Ja s'ha fet una campanya dient que s'ha acabat.
Que no pot
ser. S'ha acabat. que no poden tenir la cara més massa clara, perquè pot ser dolent per la gent que té la cara massa clara.
Vale, però després sortiran, jo què sé, alts. Llavors serà un problema per la gent que no és alta. Pues venga, fem los rossos. Ah, no, però després tindrem un problema amb els que no són rossos. Bueno, pues fem-los... És que, clar, és que arriba un punt que jo no entenc. Bueno, no...
Clar, vull dir, ens estem tornant molt ofesos, ens ofenem molt.
Molt. Tenim la pell molt fina.
I, bueno, pues en fi.
Bueno, va, tens acudit.
Tinc acudit i si la setmana passada era dolent, aquest pot ser el pitjor.
Oh,
i, bueno, és una pareja, diu, i le dice uno al otro, diu, te dejo porque estoy harta de por tu obsesión con el fuego, yo ya no puedo más. Diu, mira, no me digas tonterías, me enciendes. Diu, Mercedes, diu, eso.
Ja l'havies explicat aquí. A veure, o puges el nivell o a veure què farem aquí. Bona setmana, Joel.
Bona setmana, Ricard.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Ojo a los datos de la pandemia, que vamos a ver si el dichoso virus no nos vuelve a dar las navidades. Europa vuelve a las restricciones y aquí en España la espera de lo que diga hoy Sanidad. Los casos y la incidencia siguen aumentando. Es cierto que el porcentaje de personas sin inmunizar en nuestro país es muchísimo menor que en el resto de países europeos. Hablamos de un 11% de la población diana, los que tienen más de 12 años y que, por lo tanto, pueden vacunarse, pero no lo han hecho. Eso son más o menos 4,5 millones de personas. Es un porcentaje, como digo, relativamente bajo, pero que no se mueve. Es decir, esos 4,5 millones de españoles que han decidido no vacunarse, no parece además que vayan a cambiar de opinión. A pesar de que el 70% de los ingresados en las UCIs de los hospitales de nuestro país son personas que están precisamente sin vacunar. Hoy sabremos qué cifras nos deja la pandemia tras el fin de semana y dónde nos sitúa la incidencia, que el viernes cerró en 71 casos por cada 100.000 habitantes. Esto va subiendo, ¿eh? Lentamente, pero subiendo. De momento ya hay comunidades autónomas que han confirmado datos por su cuenta, como el País Vasco, que tiene una incidencia de más de 150 casos. Mañana martes conoceremos qué medidas toma el Gobierno Vasco para intentar contener el virus en los municipios más afectados, como por ejemplo Astigarraga, en Guipúzcoa, donde un brote en un colegio ha provocado que el municipio tenga la peor incidencia del país, con más de 1.100 casos. Galicia, por su parte, espera la autorización judicial para exigir el certificado COVID para entrar en los hospitales, sin descartar más medidas de aquí a la Navidad. Mientras, Castilla y León y Navarra estudian si pedir ese documento para entrar en espacios cerrados. Esta última, Navarra, es la comunidad que peor está. Se encuentra de nuevo en riesgo alto, con una incidencia de 200 casos. También es verdad que es la comunidad que más pruebas COVID sigue haciendo, casi el doble de la media nacional. Y eso que en vacunación la comunidad foral está también por encima de la media nacional, rozando el 90%. Una situación muy similar a la del País Vasco, que también tiene una tasa de vacunación que supera la media y, sin embargo, afronta una escalada de casos bastante llamativa. Por cierto, desde hoy empezarán a ser convocados los 2 millones de personas que fueron vacunadas con Janssen, con la vacuna monodosis. Es un pinchazo de refuerzo que se pondrá con Pfizer o con Moderna. No podemos bajar la guardia si no queremos que esto se dispare de nuevo y vuelvan las restricciones, como ya está pasando en Europa. Hoy Austria empieza a confinar a los no vacunados. ¿Que no quisiste ponerte la vacuna? Pues solo vas a poder salir de casa para lo fundamental, es decir, para ir a trabajar, a comprar o al médico. Allí en Austria un 35% de la población no se ha vacunado. Enseguida vamos a hablar con un español que nos va a contar cuál es la tensa situación que se vive desde hoy en este país. Todo esto en un día en el que en Berlín, en Alemania, empiezan a pedir el pasaporte COVID para entrar en restaurantes, bares y también, por ejemplo, en museos. En Holanda ya no funciona el ocio nocturno y bares y comercios deben cerrar a las 8. Francia vuelve a imponer la mascarilla obligatoria en todo el país y muy preocupante el dato de Rusia, que ha registrado más de 1.200 fallecidos en la última jornada. En fin, con este panorama volvemos a echar mano del refranero, con aquello de cuando las barbas de tu vecino veas colgar, ya sabes cómo termina, ¿no? Pues lo dicho, nos toca ser muy muy prudentes. Es lunes 15 de noviembre, un día que nos deja además otras noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, ya está en marcha la Audiencia Provincial de Huelva. El juicio contra Bernardo Montoya, el único acusado de violar y asesinar a la joven de 26 años, Laura Luelmo, en diciembre de 2018. Será un jurado popular el que decida sobre su culpabilidad o no. La Fiscalía, al igual que la acusación particular, piden prisión permanente revisable por un delito de asesinato y 32 años de cárcel por detención ilegal y por agresión sexual. Hoy contamos también el primer encuentro entre el presidente norteamericano Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping. La reunión va a ser virtual y el tema principal será la intención de China de reunificarse con Taiwán, algo que no ve con buenos ojos Estados Unidos, que ha apoyado siempre a los taiwaneses que defienden su independencia. Además, los dos presidentes hablarán de seguridad energética y del cambio climático. Y la Audiencia Nacional ha reabierto el caso por el atentado cometido por ETA en diciembre de 2006 en la T4 del aeropuerto de Barajas. Murieron dos personas y con él la banda terrorista rompió la tregua. La causa había sido archivada en 2020 respecto a la participación en ese atentado de Cherokee y Araníbar, pero a instancias de la Fiscalía ha sido reabierta por el juez instructor. Unidad para salir de la crisis es uno de los mensajes que ha dejado el presidente de la Conferencia Episcopal en el discurso de apertura de la Asamblea Plenaria. El cardenal don Juan José Omella ha apelado a la sinodalidad y ha asegurado que las respuestas a los retos que nos plantea la sociedad debemos encontrarlas todos juntos. Además, el Papa ha realizado 3 nombramientos episcopales en nuestro país. Monseñor Juan Antonio Aznárez, hasta ahora obispo auxiliar de Pamplona, es el nuevo arzobispo castrense. Monseñor José Luis Retana, que ejercía su ministerio episcopal en la diócesis de Plasencia, ha sido nombrado nuevo obispo de Salamanca y Ciudad Rodrigo. Y además, el sacerdote César García Magán, vicario general de la archidiócesis de Toledo, es el nuevo obispo auxiliar de la archidiócesis primada.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
España clasificada para el Mundial y ya van 12 consecutivos.
La selección española no faltará a la cita mundialista, a la que acude desde el año 78. Nos valía el empate ayer frente a Suecia, pero ganamos 1-0 con gol de Morata. Luis Enrique reconoce que se ha quitado un peso de encima.
Hoy ha sido un día muy bonito, hemos sufrido mucho. Para ser sincero, me he quitado un gran peso encima. De hecho, he sentido mucha más presión en estos últimos partidos, mucha más que en el europeo o que en la Nations League, porque para nosotros es un título.
Se acabaron por fin las dudas de las que tantas veces han hablado en estos meses.
Desgraciadamente, en cuanto perdamos un partido, volverá el holocausto caníbal, que creo que hay una película bastante desagradable que se llama así. Pero bueno, España estará en el próximo Mundial, que es una cosa que creo merecida, porque además creo sin ninguna duda que somos una de las selecciones que puede aspirar a estar entre las mejores.
Además de España y Qatar, ya están clasificadas Alemania, Dinamarca, Bélgica, Francia y Brasil. El sorteo va a ser el 1 de abril. Recordemos que el Mundial de Qatar es en invierno, empieza el 21 de noviembre. Y dos noticias más: el Villarreal ha ampliado el contrato de Jeremy Pino hasta el año 2027 y acaba de informar Baskonia que destituye a Dusko Ivanović como entrenador por los malos resultados. El próximo, según informa Roberto Arrillaga, va a ser Neven Espajilla.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 7 minuts i mig per sobre de la una, dilluns avui, 15 de novembre del 2021. Comencem la segona part del mes de novembre del 2021. 6-7 setmanes és el que ens queda d'aquest 2021. Hores d'ara, fregant ja els 13 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit aquesta previsió meteorològica. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels amb intervals ennuvolats i cels ennuvolats o coberts al Pirineu, amb probables precipitacions que aniran remetent durant aquesta tarda, amb la cota de neu que estarà sobre uns 1.200 i 1.400 metres. Pel que fa a les temperatures, avui són lleugerament més baixes, amb màximes de 18 graus a Lleida capital, de 17 a Balaguer, de 15 a Tàrrega, de 13 a la Seu d'Urgell i de 7 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà del nord al Pirineu i anirà disminuint la seva intensitat i a la resta resta serà vent de l'oest de fluix a moderat. Si mirem ara la jornada de demà dimarts, esperem cels ennuvolats o coberts amb xàfecs que no es descarta que siguin localment forts i que vagin amb tempesta i que a la tarda aniran remetent. La cota de neu estarà entre els 1.600 i els 2.000 metres. Per últim, les màximes pujaran al Pirineu i baixaran notablement a la resta amb valors de 15 graus a la Seu d'Urgell, de 12 a Lleida capital, de 9 a Balaguer i a Tàrrega i de 8 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Tot seguit parlem d'aquesta primera nevada a la Vall d'Aran. I ho fem des dels serveis informatius de la cadena COPE a Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
La Vall d'Aran i el nord del Pallars Sobirà s'han despertat avui amb un paisatge blanc. Durant la nit ha nevat i s'han acumulat gruixos d'entre 5 i 10 centímetres a poblacions araneses com, per exemple, Baqueira. A cotes superiors als 2.000 metres s'han acumulat gruixos d'entre 10 i 15 centímetres de neu. Aquesta nevada ha obligat a treballar les màquines llevaneus al port de la Bonaigua per netejar la calçada. A primera hora del dia era obligatori circular per la C28 amb cadenes, però a mesura que ha anat avançant el matí s'ha tret aquesta obligació. Més enllà d'aquesta incidència, la neu ha deixat imatges de postal, com ve passant cada any en aquestes primeres nevades. Seguim parlant de successos. Un jove de 22 anys va resultar ferit de gravetat en un accident de trànsit a primera hora d'ahir a la carretera nacional 260 al seu pas per Montferrer i Castellbó. Els serveis d'emergència van rebre l'avís pocs minuts després de 8:15 del matí quan un cotxe va patir una sortida de via a l'altura del quilòmetre 232. A conseqüència del fort impacte, l'acompanyant de 22 anys va quedar atrapat a l'interior del vehicle i va haver de ser rescatat pels bombers de la Generalitat, que van desplaçar al lloc de l'accident 3 dotacions. Un cop el van poder treure, també es van endur la conductora de 23 anys al Hospital Sant Hospital La Seu d'Urgell. També ahir a Lleida, la Guàrdia Urbana va haver d'arrestar un home de 52 anys acusat d'un presumpte delicte de maltractament en l'àmbit de la llar. Els fets es van produir al voltant de mitjanit quan una dona va acudir a la comissaria de la policia local al carrer Salmerón per denunciar que la seva parella l'havia agredit minuts abans. La denunciant, que presentava ferides i cops a la cara, va manifestar que després d'una discussió al domicili familiar, l'home li va clavar un cop de puny a la cara. I parlem ara del coronavirus, de la Covid-19, que un té ganes de deixar-ne de parlar, però no podem deixar-ne de parlar. Fixeu-vos que ja no en parlem cada dia, o no en parlem tan a fons cada dia, perquè és veritat, ja en tenim prou, però no en podem deixar de parlar, per desgràcia, perquè les xifres ens indiquen que s'està produint, doncs, unes lleugerament pujades. Però, clar, les pujades, per molt lleugeres que siguin, si es mantenen durant dia rere dia, setmana rere setmana, acaben portant a xifres altes. Ull perquè a Europa, que malauradament estan pitjor que nosaltres, curiosament, és que fins i tot països que de vegades considerem superiors a Espanya, que segurament en segons quines facetes ho són, tenen un índex de vacunació més baix. I ara tenen un repunt dels indicadors de positivitat de la Covid-19 més alts que a Espanya. Afortunadament, a Espanya, de mitja, passem del 70% de vacunació, tot i que ja vam parlar la setmana passada que a nivell provincial, a Catalunya, la que té el tant percent de vacunació més baixa és Girona, amb un 71%, seguida de Lleida, amb un 72% i escaig. És la segona més baixa de Lleida. Per tant, s'ha de reforçar això. Bé, dins d'aquest bloc del coronavirus hem de dir dues coses. Una, que s'ha hagut d'aïllar un mòdul a la presó de Ponent per un brot de Covid-19. 5 interns i un professional han donat positiu i només 2 han mostrat símptomes que són lleus. Però s'ha hagut de fer un cribatge i s'ha pres les mesures previstes al protocol. Per tant, aïllar tot aquest mòdul. També hem de dir que un 70% de les persones malaltes de Covid-19 ingressades als hospitals de tot Catalunya no estan vacunades. Un 70%. És una xifra alta, tirant a molt alta. Tenint en compte que de la resta, el 30%, si són persones que pateixen patologies prèvies, doncs també tenen
més probabilitat d'estar ingressats. És una situació que preocupa, segons ha explicat el coordinador d'hospitalització de Covid a l'Hospital del Mar de Barcelona. S'ha fet aquesta consideració sobre les persones no vacunades encara a Catalunya en una entrevista juntament amb el cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, i la cap de Medicina Preventiva i d'Epidemiologia de l'Hospital Vall d'Hebron, Magda Campins. Els tres especialistes han insistit que les persones no vacunades facin el pas i es vacunen, no només per protegir-se a si mateixos de la infecció de la Covid-19, sinó també per protegir les persones que pateixen malalties greus, com per exemple el càncer, que els fa estar més en risc davant de la malaltia. Tot això en el dia en el que coneixem que els estudis avalen que s'abaixi l'edat dels 69 als 60 anys per rebre la tercera dosi, perquè s'ha comprovat que a partir de certa edat l'eficàcia de les vacunes baixa. I tot això enmig d'una nova xifra que coneixem de la província de Lleida, que ens diu que en les darreres 24 hores 78 persones han estat positives en prova PCR. És una xifra massa alta, tenint en compte tota la gent que hi ha vacunada. Per tant, hem de seguir sent conscients que seguim en pandèmia, encara que no ens agrade, que seguim amb contagis i que hem de seguir amb aquelles normes que tan bon resultat ens van dur, que és mantenir la distància física, que no social, la distància física, que hem de seguir duent mascaretes, però com Déu mane, mascaretes amb un nivell de filtratge alt i també ben posades, perquè no em serveix de res una mascareta per sota del nas, i després evitar les aglomeracions i els llocs tancats si no estan degudament ventilats. Amb tot això i una vacunació, doncs escolta, podem anar més o menys tranquils, perquè en tenim ganes de fer vida normal. Però hem de seguir insistint amb totes aquestes mesures. Abans de parlar dels bocins d'història, encara direm que Aitona ha inaugurat ja el nou centre de serveis per donar acompanyament a les persones grans. S'han invertit 280.000 euros i les instal·lacions inclouen gimnàs, bugaderia i cuina, entre altres coses. Evidentment, l'alcaldessa d'Aitona està contenta i orgullosa que s'hagi pogut tirar endavant aquesta nova instal·lació. Fem una pausa ràpida i de seguida parlem amb el Joan Ramon González.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Las hipotecas del Santander son por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú tienes familia, tú tienes una empresa, tú tienes sueños, tú quieres emprender. Porque te esfuerzas, te entregas, te ilusionas, te gusta mucho. Santander, por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
Mi casa, mi equipazo de música, la envidia de mis amigos, mis relojes antiguos, el abuelo los cuidaba tanto, todos los discos duros con millones de fotos. A ver si un día los ordeno por fin. La camiseta firmada del Pelusa, la original del 86. Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Imagina que metes la mano en el bolsillo de tu abrigo y te encuentras un décimo de lotería de Navidad con una nota que pone:
estos días he soñado que me tocaba el gordo. Y en ese sueño siempre lo celebraba contigo. ¡Feliz Navidad!
Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Home, jo aquest anunci de la loteria de Nadal, la veritat és que ja el signo ara sempre i quan el dècim que em deixin o el que posi jo, que jo encantat de compartir-lo, sàpigui segur que m'ha de tocar la grossa, perquè és que si no... jo ho sé, que això de la loteria és la il·lusió dels dies previs i la il·lusió d'aquell dia 22 de desembre escoltant els nens de Sant Ildefonso cantar i mirar a veure si és el teu. Però clar, quan cada any no t'acabi tocant, home, et desil·lusiona una mica, les coses com siguin, eh? En segueixes comprant, perquè clar, i si toque, clar, aquí la ràdio en tens, on treballes, o on vas, jo que sé, habitualment, et posen el cartell allí amb el numeret, però clar, i si toque, doncs n'acabes comprant. Però, escolta, ens hauria de tocar una mica més, eh? Hauríem de repartir més premis, que toqui a més gent. Jo crec que ajudaria una mica més. Va, res, ara divagant sobre la loteria, que per cert falta un mes i set dies. Un mes i una setmana i tenim ja la loteria. Llavors ja vol dir que ja estem de cap al Nadal. Joan Ramon González, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Això que dius de la loteria és una tradició també de Nadal.
Sí, sí, no, ja ho sé, però és cara, al final, si jugues sí. Molt.
Sí, jo l'any passat em sembla que va ser el primer any que vaig fer comptes clavades, és a dir, que el mateix que vaig gastar lo vaig guanyar.
Escolta, doncs ja em diràs, a veure quin mètode va seguir, perquè...
No, doncs millor apurar si puc la xiripa, perquè, mira, perquè normalment sempre és el contrari, números sí. Vermells.
Sí, sí, la veritat és que és el normal. Jo, bueno, perquè sóc així, perquè m'agrada controlar-ho tot i conto quan em gasto, que és un cuento. A més, normalment ho acabes gastant ara, el mes de novembre, no el desembre. Però després tinc feta una fulla de càlculs d'aquella per mirar, i és veritat, eh? A més ho tinc pintat en vermell, si no supera el nombre positiu, i sempre és vermell, sempre és vermell. A més, et diré una cosa, que la gent som de contentar-nos fàcil, per això reclamava que potser hauríem de donar més premis. A mi, quan un dels números el tinc a la pedrea,
jo,
per mi és festa major ja.
Oh, clar, central, o sigui, sí, és el que va passar l'any passat.
Imagina't si ens conformem amb poc.
I tant.
O sigui, imagina't, escolta, que posin més números allí al bombo aquell dels premis de la pedrea, que és molt petit aquell bombo. Bueno, va, això ho deia el meu padrí tota la vida. És que jo jugaré a la loteria quan sigui al revés. El gran sigui el dels premis i el petit el dels números. Llavors sí, jugaré, si no, no jugo.
Bueno, això és la bona filosofia.
Es va estalviar molts diners a la vida, la veritat és que sí. Bueno, va, bromes a part. Estàs a Aitona, que jo estava donant una notícia fa uns minuts d'Aitona, i curiosament tu avui estàs a Aitona. Què estàs fent a Aitona?
Pues sí, estic a Aitona i, bueno, disfrutant d'aquest estiuet de Sant Martí, magnífic, aquí al Baix Segre, i estem fent amb un equip d'aquí de gent del poble, de guiatges, aquestes persones que voluntàriament fan de guies amb el friturisme, i de pas dos equips de televisió a fer el que seria un petit reportatge de cara a el que s'inaugura aquest diumenge vinent, que és la ruta Robert Capa Aitona. Ah. Poca broma, perquè és una ruta molt interessant des d'un punt de vista de la memòria històrica, de la Guerra Civil, de la cultura, del patrimoni, de la història, etc etc. I ara podem comentar-la i animar la gent que a partir d'aquest... Bueno, podem vindre allà, perquè el diumenge es fa l'acte protocolari de presentació, però està, des de fa mesos es pot fer el recorregut lliurement i gaudir d'aquesta experiència única a Catalunya.
Pues explica, a veure.
Bueno, pues en essència, ens hem de situar l'any 1938, quan el front del Segre estava situat en el costat on està Aitona actualment, quan Lleida estava l'exèrcit franquista, i a l'altre costat, com sabran molts els oients, estava l'exèrcit republicà. Aquest front, que va durar des de l'abril fins al desembre del 38, va intentar trencar tres cops. Una vegada per la zona de Balaguer, Camarasa, amb els fets en Merengue, després un parell de mesos més endavant per Vilanova de la Barca, a veure una tanqueta de les que van utilitzar els republicans que van passar per Vilanova de la Barca, i després, al novembre, i aquesta potser és la batalla menys coneguda, és la que es va fer aquí al Baix Segre. Uh-huh. Va ser concretament el 7 de novembre, l'exèrcit republicà, l'última ofensiva que fa en Catalunya, és precisament aquesta, i la fa amb un doble objectiu. Per una banda, era per intentar alleugerar la pressió que tenia l'exèrcit de l'Ebre, que ja s'estava retirant després de 115 dies de lluita a la zona de l'Ebre. Llavors, diu, si ataquem per un altre punt, part dels soldats que estaran allà lluitant per intentar matxacar els republicans que es retiren, doncs podran quedar fora de servei i estaran en un altre lloc i podran alliberar-se. Aquest era el primer objectiu. I el segon, aquest era més idealista, era intentar amb aquest combat traslladar el front del Segre al front del Cinca, al riu Cinca, un altre cop. Clar, això se va quedar, com sempre passava amb els atacs republicans, de seguida a les Beceroles, perquè el mateix dia 7 de novembre, al vespre, ja es va veure que l'exèrcit republicà no podia passar precisament d'on estic ara, que és el Tossal de Serra Brisa, que està a 3 al nord-noroest d'Aitona. Mm. I allí es va quedar aturat, i llavors el que van fer va ser simplement anar-se retirant progressivament fins que el 22 de novembre ja tornaven al punt de sortida els dos exèrcits. Llavors, en aquest sentit, val la pena recordar que aquest fet bèl·lic, que va fracassar des del punt de vista de militar, però simbòlicament va ser important perquè va demostrar que encara hi havia ganes per part de l'exèrcit republicà de fer front a l'exèrcit franquista, va alleugerar una mica la pressió sobre l'exèrcit de l'Ebre, però va haver la sort de trobar un fotògraf esplèndid, extraordinari, d'aquestos que hi ha un solament, que és en Robert Capa. Robert Capa era un personatge molt interessant, era d'origen hongarès, d'origen jueu, es deia Erno Friedman, havia estat fugint ja d'Hongria, va anar cap a Alemanya, va veure que les coses estaven complicades i finalment doncs, va anar cap a França i allí havia fet allà començar a fer reportatges interessants, alguns potser dels primers, sobre el principi de la URSS com un estat comunista propi, això va ser força interessant, i a partir d'aquí va començar a agafar una certa fama. Però veritablement la seva fama se va desenvolupar sobretot a partir de la Guerra d'Espanya. Arriba aquí per documentar i seguir el que seria l'abans de la guerra, i lo fa amb una companya fotògrafa també, que és la Gerta Pocorrile, més coneguda com a Gerta Taro, la qual se converteix en fotògrafa, perdó, en companya sentimental, i també probablement una de les primeres fotògrafes de guerra que, malauradament, a l'any 1937 va morir a la batalla de Brunete, una retirada brusca que fa tot l'exèrcit republicà després d'intentar trencar el setge que està patint Madrid. En la retirada cau del camió que anava o del cotxe que anava. Vaja. I un tanc va passar per sobre i la va destrossar.
Vaja, home.
Malauradament. Aquesta mort tan forta va fer que ja definitivament Robert Capa passés a ser ell sol, perquè aquí hi ha un fet molt curiós, que durant tot l'any 36 i 37, tot i que era en parella sentimental, la Gerda, Berta, que llavors va ser Gerda, se li acut una estratagema comercial. I escolta, li diu a l'Erno, si tu firmes les fotos com Erno Friedman i jo com a Gerda Pocorrile, la gent dirà que sí, que les fotos estan bé, però bé, aquí cal un nom més comercial. I va inventar-se el nom de Robert Capa, un nom americà, amb el prestigi que tenia llavors, estem parlant dels anys 30, el que és Estats Units, llavors deien, si la firma Robert Capa, pues segur que se compra millor, com va ser així.
Això és màrqueting ja, que... Joan Ramon, màrqueting.
Correcte. I lo va pensar la dona, eh?
Sí.
El tema és que, llavors, les fotos que es van fer en el 36 i el 37, amb el nom de Robert Capa, no saben qui les va fer. Si les va fer l'Erno o les va fer la Gerda. Perquè, clar, firmaven els dos per igual. De fet, el 37 sembla intuir-se que ja hi ha com un trencament sentimental, potser, i la pròpia Gerda ja comença a estar una mica farta de que tot el mèrit, com sempre, de l'equip Robert Capa se'l portés el baró i no la dona, i intenta ja, com que diu, independitzar-se i començar a firmar com a Gerda Taro, com la coneix actualment. S'inventa el nom de Taro, perquè ella es deia Pocorrile, no?, per independitzar-se. Però se produeix aquest fet trist de la seva mort, amb el qual no saben com hauria continuat evolucionant el tema. Hi ha una foto emblemàtica de la Guerra Civil, aquella del miliciano que està morint-se, està feta a Còrdoba, al Cerro Murriano, i és una de les fotos més famoses de la Guerra Civil. És a dir, un miliciano que està atacant i li ha donat un impacte i està encara caient, a punt de caure a terra, però que ja se nota que ha rebut l'impacte d'una bala. S'ha discutit si és una foto preparada o no, per això, diferents històries, però el que no sabem és qui dels dos la va fer. Alguns han dit que potser va ser més la dona que no passa l'home, però, en fi, és foto Robert Capa d'aquestes per estàndard. Llavors, si anem aquí ara a Aitona, evidentment l'any 38 ja feia un any que havia mort la Gerda, per tant aquí sí que no hi ha dubte que les fotos són de l'Erno Friedman, llavors ja sí que ja agafa i manté el nom de Robert Capa i el mantindrà fins a la seva mort. Mm. I ell havia estat amb Hemingway, segur que la gent coneix perfectament aquest personatge perquè a més era bon escriptor, havia estat, que també era fotògraf de guerra, havien estat fotografiant la retirada de l'exèrcit de l'Erne. Arriben a Barcelona i quan han arribat a Barcelona se n'enteren que l'exèrcit republicà ha llançat una ofensiva la nit del 6 al 7 de novembre passant el riu Segre aprofitant la boira, agafant per sorpresa a l'exèrcit franquista i fent un cap de pont, recuperant els pobles de Soses, Aitona i Serós, que durant una setmana llarga tornen a ser, entre cometes, republicans. Fins que al final han de marxar i s'acaba perdent. Llavors Robert Capa no dubta, agafa el cotxe i arriba aquí al matí del dia 7 de novembre i des del riu Segre, que durant havien passat les tropes republicanes, puja des d'Aitona pel poble, arriba a la Serra Brisa, com dic, que és un tossal que hi ha a la zona nord-oest d'Aitona, i allà es comença a trobar els soldats que estan. Primera fase, estan a sota d'unes balmes, esperant ordres d'atac. Ell els va fotografiant. Després segueix i veu ja que van avançant un sector cap al front. Ell els continua fotografiant. I segueix i se troba ja uns que ja han arribat a la línia de front, on se comencen a veure els projectils enemics, algunes bombes inclús que cauen prop d'Aitona, comencen a veure els primers ferits que comencen a baixar, al principi no han arribat els portalliteres, i els agafen els companys, els ferits, els porten a les espatlles o els porten fent aquella cadireta entre les mans, i així van baixant els primers ferits, a part d'alguna cura que es fa a vegades en el propi lloc, el propi terreny. Fa aquest reportatge, tira unes 250 fotos capa, se marxa, a la tarda ja es va a Barcelona un altre cop, rebre les fotografies i se va cap a París, i aquestes fotografies surten publicades al cap d'una setmana en la revista Arts o la revista Life, i amb el qual dona constància d'aquest últim esforç que fa la República i se fan famoses. Evidentment, quan se publiquen l'exèrcit republicà, ataca els franquistes en una zona prop de Fraga, perquè és l'objectiu que tenien. I hi ha una foto en la que es veuen els comandaments republicans que tenen una fulla del mapa cartogràfic militar, que segons la ciutat més important de la quadrícula que hi havia, aquell mapa, Aitona estaria en la zona aquí. Per tant, les fotos sempre s'havien identificat com prop de Fraga. A partir d'aquí ja s'oblida el tema, acaba la guerra, des de la Segona Guerra Mundial, però unes fotos extraordinàries també del desembarcament de Normandia, i després de la guerra l'home s'ha de guanyar la vida, i se converteix en un fotògraf de modelos, fins i tot d'artistes, i unes fotos molt xules de Picasso, i unes fotos de modelos de gent que se veu que té una sensibilitat especial, tot i que estan venent el vestit, però estan allà a la vora del riu, inclús va als Alps, a la zona d'esquí, per potenciar les estacions d'esquí. Però a ella això ja no li agrada gaire, i en quan convenç un altre conflicte, que és la guerra del Vietnam, l'any 1954, que agafa la càmera i se va cap a la guerra del Vietnam. I allí té la mala sort de que en una de les primeres ofensives que fa l'exèrcit francès contra els vietnamites, xafa una mina i mor. Ah. I a l'any 54 acaba Robert Capa.
Que traïdores que són les mines, eh?
Evidentment.
No, dic que traïdores són les mines, eh?
Ah, sí, no, per descomptat. Llavors, inclús, se conserven aquestes darreres fotografies, no? Llavors, a l'any 2018, quan feia 80 anys que s'havia produït el front del Segre, des de la secció d'arqueologia de la Diputació de Lleida, es va fer uns cursos de divulgació, unes campanyes d'excavació en dos nius de metralladores que hi havia de l'època republicana a l'altre costat del riu, i aquí se va potenciar l'explicació de la ruta Robert Capa. Se va contactar amb l'historiador Paul Galitó, que és el que havia sabut identificar totes aquestes fotografies amb el lloc exacte, gràcies a que va trobar, finalment, després de remenar per aquí i per allà tots els tossals de la zona, va veure una foto que li va donar la pista, i ostres, aquesta foto està feta des d'aquí. A partir d'aquí va agafar els rodets que llavors estaven accessibles en internet i va poder anar recuperant la ruta capa al revés. Uh-huh. Al principi inclús se va pensar, quan se van recuperar aquestes fotos, que estaven fetes a Soses. És a dir, que hi ha una falsa llegenda d'això, però ara està demostrat que totes són en Aitona. Yeah. I gràcies a aquest treball, que ja havia tingut precedents, no? Per exemple, el propi centre excursionista de Lleida, en Joan Ramon Segura, o el propi Josep Ignasi Rodríguez, de la secció d'arqueologia del Servei Audiovisuals, de l'IEI, ja havien fet identificar algun punt concret, però el Paul Galitó va identificar totes les fotografies I això va permetre començar a treballar en col·laboració també amb el Centre d'Estudis Comarcals del Segrià, des de la Diputació de Lleida, amb col·laboració de l'Ajuntament d'Aitona, en fer físicament uns plafons que pugui la gent repassar aquesta ruta. En aquests moments són 13 plafons que es poden veure. La ruta dura aproximadament una horeta caminant. S'ha d'anar caminant, és a dir, s'ha d'anar...
Però és accessible? És accessible o has d'anar...
Sí, sí, és accessible. Val, val. No es pot anar a cadira de rodes o...
No, clar, per la gent que no estem acostumats a fer esport, ho farem
bé,
eh?
Sí, es pot, sí. Hi ha un parell de punts que s'han fet unes escales, algú cal retocar una micona, però val la pena. I llavors, l'interès que té aquesta ruta és que, a part d'uns plafons explicatius d'introducció que expliquen una mica doncs, qui era Robert Capa, com va ser l'ofensiva aquesta, com se van potenciar aquestes fotografies, el que és el tossal de Serra Berissa, que és aquest que va servir per últim refugi de l'exèrcit republicà, podem fer una mica aquestes tres fases de los carrers d'en Capa. Els soldats que estan sota les balmes, els soldats que estan avançant cap al front i els soldats que arriben al front i que baixen ferits. Per això el xulo és que te pots fijar els plafons que estan col·locats en plan atril, te fiques tu davant del plafó, veus la fotografia d'en Capa, aixeques la vista i veus la mateixa roca, evidentment sense els soldats, però estàs veient el punt exacte d'on va fer la fotografia en Capa.
Sí.
Això és xulíssim. Això és xulíssim perquè és una manera de rememorar aquell espai que no ha canviat físicament i aquests 13 plafons te reincorporen perfectament a lo que és autèntica memòria històrica de veure aquell espai que va fer Capa fa 83 anys tal com està actualment i que en essència en un 95% no ha canviat pràcticament res.
Joan Ramon, la ruta la podem fer lliurement.
Sí, es pot fer lliurement. Si volen tenir suport de guiatge gratuït, s'ha de contactar amb Turisme d'Aitona, de l'Ajuntament, i algun guia acompanyarà, sobretot si és un grup, cap problema també, si no un servei que es donarà. Pensem que aquesta ruta neix dintre de l'oferta que fa Aitona, de friturisme, aquestes campanyes que fa a la primavera, però amb la creença de que friturisme pues, té vida durant 3 setmanes màxim, i després, doncs, evidentment, la fruita ja la flor...
Evidentment.
Llavors, la gent que ve a fer friturisme se queda a vegades amb les ganes de veure alguna cosa més, poden complementar-la amb aquestes rutes, o si han tingut prou amb friturisme, amb les flors, i estan, però saben que durant l'any...
Això poden tornar, clar que sí.
Correcte.
Joan Ramon González, que per cert, avui ens ha parlat d'una ruta, estan en ruta, està a la ruta, per entendre'ns, per tant,
sí,
l'està comprovant in situ,
Sí, repassant-la perquè el diumenge se fa la presentació pública, la inauguració, estàvem pendents de poder fer una inauguració en plan festa, recuperant amb soldats recreacionistes la possibilitat que tinguessin a les balmes, però això pressupostàriament de moment no ha pogut ser, hi ha esperances que es pugui fer i potser es farà de cara a la campanya de friturisme. Per tant, és com una mena de prèvia, de presentació prèvia, però que hauria tingut de ser aquest passat 7 de novembre, però també per altres raons que tenia el propi Ajuntament d'Aitona s'ha ajornat per aquest 21.
Molt bé. Doncs Joan Ramon González.
La presentació. La gent pot vindre perfectament a fer-la i cap problema.
Clar que sí. Escolta, una abraçada, que ha sigut força interessant. Cuida't.
Igualment a tots, que vagi molt bé. Adéu, adéu.
Viajar en otoño tiene un encanto especial. Aunque el tiempo sea siempre tan imprevisible. Elige Michelin Cross Climate y disfruta del otoño con total seguridad, haga el tiempo que haga. Y llévate hasta 80 euros en regalos comprando Michelin antes del 30 de noviembre. Infórmate en michelin.es/promociones.
Del Monte te lleva al país de la mejor piña y de los dinosaurios. Descubre los increíbles juegos de Jurassic World Camp Cretaceous en las Piñas del Monte. Y quizás podrás ganar un increíble viaje a Costa Rica para toda la familia. Apúntate ahora en dinosaurchallenge.com.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que lleva más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas, todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo a las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
COPE Lleida. amb Ricard Álvarez.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs apa, que comencem la radiografia, la nostra tertúlia de temes esportius dels dilluns, camí cap a les dues de la tarda, amb un cap de setmana que en el que esportivament hi ha hagut grans resultats, amb molt bons resultats, començant, per exemple, pel hoquei femení, on el Vila-sana s'estrenaven a casa i van guanyar 3-1 davant del Voltregà. Recordeu que és la segona jornada i en la primera ja s'havien imposat a domicili al Vilanova. Per tant, dos, és molt d'hora, evidentment, però tots els punts que tens al principi, escolta, cap al final, com sempre diem, que te quiten lo bailau. El Vila-sana, 6 punts dels 6 possibles, al capdamunt de la classificació, i a partir d'aquí, doncs, a seguir fent bé les coses. Amb hoquei masculí tenen jornada el dia 27 de novembre, que serà davant de l'Igualada, a 8:45 del vespre. Per tant, encara ens haurem d'esperar un parell de setmanes més. Eh? En futbol, les noies de l'AEM van tornar a guanyar, i a més davant del Racing Fèmines, 1-2, i se situen sisenes a la classificació, amb 18 punts. Ara ens ho explicaré, ara li tornaré a preguntar a l'Albert, jo sé que li pregunto cada 2x3, però poca broma, perquè aquest any la classificació de futbol femení està complicada. Jo us ho avanço, a veure si m'equivoco i després l'Albert em corregeix, però són 16 equips. El 15è i el 16è baixaran a Primera Nacional Femenina. El 11, 12, 13, 14 baixaran a Tercera Divisió REF. Del 5è al 10è jugaran la fase per la permanència. O sigui, del 5è al 10è, eh? I només el 2, 3er i 4 es quedaran aquí. I el 1er puja a Primera Divisió Femenina. Per tant, o sigui, està complicada la cosa. Has de quedar del 4 cap amunt per estar amb tranquil·litat, si no ja tocarà la fase per la permanència, del 5 al 10. Hores d'ara la M són sisenes amb 18 punts, a un punt de la quarta posició, que és l'Espanyol, que té 19 punts. Amb masculí, en futbol masculí, el Lleida Esportiu va perdre ahir a casa del Cerdanyola. Per cert, el Cerdanyola, que està fortíssim a casa, han guanyat els 6 partits que hi han jugat, 2-1, tot i que es va avançar el club de Lleida al minut número 11, tot i que la notícia està més enllà de la part esportiva. El Lleida Esportiu està amb 13 punts a la posició número 11. Amb bàsquet femení la jugaran el dijous, la seu davant del Campus Promete. I amb bàsquet masculí el Força Lleida es va imposar 75-71 al Valladolid, encadena una nova victòria i això fa que a la classificació estiguin a la posició número 6 amb un bagatge de 6 victòries i 2 derrotes. Amb vòlei, doncs amb vòlei tenim bones notícies perquè el Balàfia Vòlei es va imposar 0-3 davant de l'Eivissa i que, combinat amb el resultat del voleibol Mundet, doncs s'han col·locat líders. L'entrenador Carlos Oca valorava així aquesta victòria.
Importante victoria la conseguida este fin de semana contra Ibiza, aquí en Ibiza, porque nos coloca como líderes, unido al resultado de Mundet, que ganó por 3-2. De nuestra mayor experiencia, nuestra presión, sobre todo con el saque, nos ha permitido ganar el partido con claridad y que algunos jugadores hayan podido, no tan habituales, hayan podido tener minutos.
Sports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Vanessa Ortega, presidenta del Balàfia Vòlei, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, companys.
Albert Escuer, cap d'esports del diari La Mañana, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I Xavi Pérez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Vanessa Ortega, ara estava mirant la web, encara no us han posat el resultat, però això encara no surt, però quan us col·loquin aquest 0-3... com que el Mundet va fer un 3-2, us poseu líders, eh?
Sí, líders per set averaix, estem empatats a punts. Però sí, sí, es va donar la carambola, que no pensàvem aquest cap de setmana que es donés aquest resultat, sinó que ho pensàvem fa 2 setmanes, perquè Mundet tenia un partit més complicat, però Barberà li va plantar cara i va estar a punt de guanyar, malgrat que al final va ser un 3-2, però com el voleibol, el 3-2 també puntua, per a l'equip perdedor un punt i per a l'equip guanyador dos punts, això permet que nosaltres, a sumar els tres, empatem i ens posem primer.
Uh-huh. El proper partit us torna a tocar fora, davant,
sí,
del Barberà.
A Barberà.
Uh-huh. Ara quan aneu a les pistes, que ve el líder.
Ah, sí, bueno, això també a vegades juga en contra, perquè aquesta pressió afegida, però la veritat és que com nosaltres, com diu el Xolo Simeone, anem a partit a partit, sí, doncs diumenge tenim una nova oportunitat i la veritat és que el partit d'Eivissa va estar molt bé, tot i que l'Eivissa va donar guerra, eh? I sí que és veritat que en algun moment doncs, el marcador va anar més ajustat, però la bona sort també va fer que nosaltres tiréssim endavant i l'experiència també és un grau.
Bueno, això és un capítol més de l'explicació aquella que ningú regala res, és a dir, a vegades diem, i és veritat, i ha de ser així, no? Hi ha vegades que hi ha partits que dius, bueno, és que aquest ja el conto com ha guanyat, i ha de ser així, però has d'anar i jugar-lo, això està claríssim.
Claríssim, i a més, bueno, tenim una plantilla de moment encara una mica curta, perquè encara arrosseguem lesions, i bueno, el fet del partit fàcil a Eivissa va fer que també jugadors que no són tan habituals poguessin entrar al 6 inicial i bueno, tot això que guanyem en experiència i en tot.
Podeu fitxar o teniu previst fitxar?
No. O sigui, tenim dos lesions importants, que són l'Edi Herrera, que de moment està jugant de lliure, però no està atacant. Però això està en vies de solució. Tenim a l'Òscar, que també s'està recuperant, i tenim al Carles, que sí que el Carles és una lesió de llarga durada, però que ja la sabíem al setembre i s'incorporarà segurament cap a la segona volta.
Hi ha mercat d'hivern al vòlei?
Bueno, hi ha mercat sempre. El que passa és que si tu pots fitxar fins al febrer, si vols... No, fins al febrer, per poder jugar els jugadors que fitxis, poden jugar a la fase d'ascens si els fitxes abans del febrer.
Vale.
Si no, pots fitxar durant tota la temporada.
No ho dic perquè ara aneu bé, però si no fos el cas, si teniu algun exjugador de 38 anys i el volguéssiu tornar a fitxar, ja veus que no sou els únics, fent fitxatges d'aquests.
Bueno, escolta... No et pensis que ja hem llançat l'AM, però no l'han picat.
Escolta, que ens alegrem moltíssim, Vanessa.
Gràcies.
Sempre diem el mateix, al final l'objectiu segueix en el mateix, lloc mig alt de la classificació, però tots els punts que es feien al principi de temporada ja no te'ls trau ningú, eh?
Bueno, l'objectiu d'un guany sí que hauria d'estar entre els dos primers i jugar a la fase d'ascens.
Ep.
Sí.
Vale.
Enguany som una mica més ambiciosos.
Vale, doncs
tenim plantilla i bueno, creiem que estem per estar els dos primers. Sí.
Perfecte. Xavi Pérez, l'hoquei, que encara no jugarà fins al 27 de novembre, el Lleida llista, però l'hoquei femení, el Vila-sana, escolta, com han començat, eh? Dos jornades, dos victòries.
Molt bé, els xiquetes del Vila-sana. Home, això ja comencen a tindre experiència a la categoria i això és important, no? Però molt bé, millor.
Però és el que diem sempre, eh? Els punts que traus al principi, perfecte, eh?
Sí, exacte, perfecte.
Xavi, et volia preguntar una cosa que no té a veure amb els esports. Dic, has agafat la teva agenda i has marcat ja els dies del mes de maig del 2022 per la pleca, suposo?
Me ho preguntes com a... com a què me ho preguntes?
No sé, com a aficionat de la plec, ja, si vols.
Si me la preguntes com a aficionat de la plec, deixa-ho veure que queden 7 mesos i això no pinta gaire bé.
Vale, doncs pues com a president d'honor de la FECOL.
No, pues a divendre no, home, i tant, ja està marcat. O quieres mesclar o agua?
Home, és veritat que les xifres estan una mica rares últimament, però d'aquí al maig, clar. Home, vaja, molt malament s'hauria de donar la història.
Bueno, ja en parlarem.
Albert Escuer. Les xifres estan rares, Albert, de totes maneres.
Bueno, com diria aquell, la cosa està molt malament, eh?
Que sí?
Aquesta jornada, doncs, el Castelló de futbol 7-8 positius, el Breu en 3 positius, s'ha ajornat un partit de la Liga Sobal, a Holanda s'ha decidit que les 3 properes setmanes tots els aconteixements esportius es disputin sense públic.
Imagina't.
content.
Ja, però és que això és allò quan les barbes de tu vecino, no? Doncs, escolta, parlem d'Europa, dels països d'aquí al costat. Vull dir que... Nosaltres sempre anem amb retard. Clar, avui jo ja sentia campanes de ui, el Nadal, a veure. Dic, ja comencem a parlar del Nadal, malament anem. Albert Square, el que he explicat de l'AM, Déu-n'hi-do aquest any, jo recordo que tu dius des del principi que aquí només hi ha tres llocs de tranquil·litat, el segon, el tercer i el quart.
Sí, clar. El primer puja, aquests que dius tenen assegurada la permanència, i després hi ha aquest play-off, que a més es juga a partit únic amb els rivals de l'altre grup, doncs del cinquè al desè. Sí. Vol dir que són tres places més de permanència, i clar, és un play-off que pot ser bastant desigual. Sí. Perquè clar, el cinquè d'un grup amb el desè de l'altre, doncs l'any passat la diferència era abismal. I el fet de jugar-ho a partit únic ja sí que és pràcticament una moneda a l'aire, no? Aleshores, bueno, està fantàstic que l'AM hagi començat com ha començat, que hagi fet 9 de 9 als tres últims partits amb dos desplaçaments inclosos, que això és molt complicat, i, bueno, doncs el mateix que parlàvem del vòlei i de l'hoquei, no? Tot el que vagi sumant al començament, doncs, quan arribi la veritat, te'n recordaràs.
I tant. 16 gols a favor, 12 en contra, 6 victòries, 3 derrotes... 18 punts a un punt de la quarta posició. De moment, la cosa està bé. Ara, s'ha de seguir pedalant, això està clar, perquè aquí, el mateix que diem nosaltres, ho diran tots els equips. És a dir, és que només de la 1 a la 4 estan tranquils.
No, i amb una molt bona imatge, amb bones sensacions. L'altre dia amb un partit històric de la Copa de la Reina davant de l'Espanyol, amb el recasen ple a petar. No es va poder passar a la pròrroga, però bueno, al final és allò que almenys diré que el resultat és el de menys, perquè no és el de menys, perquè aquesta eliminatòria tenia premi, era ja jugar contra un primer a la següent ronda. Clar. Però bueno, les sensacions són molt bones, no? I en una temporada doncs, en què s'ha mantingut la base, però s'han fet apostes amb bastants jugadores estrangeres, potser podia haver algun dubte per a veure com s'acabaria d'encaixar tot això, doncs al final l'equip continua rendint. Es va canviar d'entrenador, també recordem que va marxar Roger a la Mesa i va arribar Oscar Covacho, però l'equip està rendint a un altíssim nivell. Sí. La qual cosa, bueno, és una grandíssima notícia, no? És allò que no és flor d'un dia.
No. Evidentment, se pot perdre, evidentment, però les sensacions són bones. Aquest cap de setmana, l'Extremadura-Depor no s'ha jugat per vaga dels jugadors de l'Extremadura perquè no cobren. Ahir, el Cerdanyola, que va guanyar 2-1 al Lleida Esportiu, en aquest partit ja es va viure, bueno, ja es va fer públic, a veure, ja es va fer públic ja ho sabem, però ja va haver un acte per part dels jugadors en el que deixen veure que no anem bé, que s'ha tornat a incomplir el calendari de pagaments. Es va fer una aturada de mig minut o de 20 segons, bé, es va fer una aturada que van respectar els jugadors de l'altre equip també i l'àrbitre, que evidentment ja estava d'acord, per dir justament això. S'ha pagat una part de la nòmina de 6 jugadors, de la resta no. El president que va dir que aniria al partit tampoc va aparèixer i estem a 15 de novembre, Albert. Amb el Sergi Tor parlàvem al principi de que el Lleida Esportiu, el gran problema que té és que si no se trauen de la màniga un xec, vingui d'on vingui, no té ingressos per afrontar aquesta situació i, per tant, és difícilment revertible.
Sí, ni més ni menys. Amb la gent que va al camp, amb els abonats que hi ha i amb aquests xecs de Xina, que sembla que no acabem d'arribar, doncs el drama és aquest, que no hi ha ingressos, no? I el d'ahir és especialment significatiu pel fet i perquè la plantilla fins ara, doncs, a nivell mediàtic, havia mantingut un perfil doncs, baix en el sentit de que no es parlava molt, quan es preguntava doncs, es limitaven a dir que bueno, nosaltres fem la nostra feina i sí. Fem el que podem i estem centrats en el futbol. I ahir es va significar aquest ja n'hi ha prou, que també doncs, va dir l'alcalde Miquel Puyol la setmana passada. No? Llavors és complicat. I després Guimar Araujo va ratificar una cosa, i és que ells segueixen el full de ruta d'AFE, i en aquest sentit AFE és inflexible. Una proposta en els propers dies poden
produir-se
més aconteixements.
Va avançar que el proper partit, que és el Camp d'Esports, que sí que hi haurà plantada, però que a més hi pot haver una allau de denúncies ja, que el dia, a partir del dia 20 se poden fer.
Exacte. Podria ser l'últim partit del Camp d'Esports.
Bueno.
Bueno, no
aquest és un altre tema.
No,
a veure, moment. El tema del camp és un tema polític de l'Ajuntament de Lleida,
en el que s'ha de portar al ple de desembre
i després veure què es fa.
No és un tema polític.
No,
és
polític,
un tema d'incompliment d'un contracte.
Que sí, no, però no quan dic polític vull dir... No, quan dic polític no, perquè a més hi ha unanimitat per part de tots els grups, que això és estranyíssim, que ho han de decidir els polítics. Jo deia avui al principi del programa, a veure si vosaltres esteu d'acord, clar, hi ha molta gent preguntant pel carrer, amb el Sergi ho hem constatat, hi ha molta gent que diu no, fora del camp d'esports ja. Jo ofereixo una solució híbrida, és a dir, que el futbol, els jugadors i l'afició puguin seguir fent ús del camp d'esports i, si voleu, desallotgem el que és el club, el que és oficines del club. Però, clar, jo traure el futbol del camp d'esports ara, al mes de novembre, desembre, és una cosa que trobo dràstica. Reitero, si voleu, el que és el club parlo oficines, doncs escolteu, sí, fora del camp d'esports, però és que, clar, els socis o els abonats o la gent que ha pagat també es quedarien amb... són agraviats, si tanquen el camp d'esports. Sí,
però, què ho dic? Perdó.
No vam seguir agraviats quan va haver la pandèmia, nosaltres?
Però, si no estic equivocada, Albert, que pot corregir-me si m'equivoco... això ha passat amb altres clubs, no?, que retiren els equips de la competició si hi ha impagaments i... Vull dir que no és un tema de deixar el camp o no, penso, és un tema d'incompliments de pagaments i això que l'AFE, no?, o la federació no permet continuar en competició.
No, però a veure, aquí hi ha dos temes. D'una banda, la vessant esportiva, que evidentment doncs, hi ha una sèrie d'impagaments i una sèrie de denúncies, doncs al final pot passar doncs que l'equip s'acabi retirant de la competició o que la federació doncs, el pugui fer fora. L'últim precedent va ser el de l'Huracán. La gent parla molt del Reus, però el Reus no té res a veure perquè el Reus era segona A, era futbol professional i Tebas va dir no me creo vuestros números a la calle. Clar. I això és liga de futbol professional i funciona d'una altra manera. Però l'Huracán sí que va ser l'últim cas que jo recordo que va arribar un punt que no es pagaven els arbitratges, que els jugadors van pagar, no sé si va ser un o dos arbitratges de la seva butxaca, però al final van dir, home, és que no estem ni cobrant, i a més han de pagar els arbitratges, i aleshores, davant del reiterat impagament dels arbitratges, doncs la federació el va fer fora. De moment no és el cas, els arbitratges, si més no del primer equip, s'estan pagant. Altra cosa és doncs, que ha arribat el 20 de novembre, comencin a caure les denúncies, els jugadors comencin a marxar, o el mateix club hagi de donar baixes, perquè, clar, si no pots pagar la plantilla, doncs, bueno, pues igual, de gent n'hi ha 6 o 7 que te marxen o que el mateix club els dona la baixa. I, d'altra banda, hi ha el tema administratiu, que és el que ja vam començar a parlar la setmana passada, de la decisió de l'Ajuntament de Lleida de desnonar el Lleida Esportiu del camp d'esports per un incompliment de conveni, per cert, que la paeria tampoc està complint, perquè el conveni, doncs, diu que l'obra grossa, per entendre'ns, doncs l'ha de fer l'Ajuntament, i vosaltres sabeu que els lavabos del camp d'esports són com una presó de Guatemala.
Sí, sí.
Vosaltres sabeu que les cadires, cada vegada que una pilota xoca contra una d'elles, implosionen directament. Afortunadament, de moment, ningú no ha pres mal, però algun dia passarà que quan explota una d'aquestes cadires, quan rep una pilotada, se clavarà un tros al cap o al braç o on sigui d'un aficionat i tindrem un problema. I, per tant, això és un altre tema, que és el tema administratiu. I que ahir tant Quim Araujo com, sobretot, Víctor Vidal van dir que, home, hòstia, al final els que més estan patint aquesta situació és l'equip, és el vestidor, i només faltaria que, a més, doncs, se'ls fes fora del camp d'esport. Aleshores, bueno, hi ha molts fronts oberts i jo crec que aquesta setmana poden passar més coses.
Escolta, aquesta solució híbrida que jo apuntava la veuríeu amb bons ulls? És a dir, el que és estrictament esportiu se segueix quedant fins a final de temporada al camp d'esports, tot el que és administratiu fora, per exemple,
Sí, però l'administratiu fora vol dir qui és el que controla l'esportiu?
No, les oficines, parlo de les oficines del club, no, que se les montin en un altre lloc.
Si són de pastes, home, no funcionen amb les oficines.
Ja, home, però Ricard, aquesta solució híbrida, llavors qui es fa càrrec de l'equip? O sigui, vale,
No, però... fora físicament de les instal·lacions del camp d'esports, que és municipal, que les muntin en altres oficines, en un altre lloc, això vull dir.
Igual, ja estan muntades al menjador de casa del president, ja
bueno,
està.
Bueno, jo no ho sé, això, però...
Ja està,
va, però, això...
És que no funciona per
això. No, jo ho deia...
Això,
Per això, Ricard, seria un postureig total i absolut.
Vale.
Perquè Lleida tampoc té una estructura de 25 treballadors administratius que faci funcionar el club. Al final hi ha un administratiu, hi ha el president i el de premsa.
Sí, però ho dic ja des del punt de vista de si l'Ajuntament vol prendre el pols al camp d'esports, dir, bueno, vale, agafo jo el camp d'esports, però deixo que el Lleida Esportiu segueixi jugant aquí. Des d'aquest punt ho deia.
Va, no ho sé, ja et dic, a mi em semblaria postureig. Jo crec que estem arribant a un punt que, evidentment, s'han de prendre decisions, s'han d'executar decisions, però s'ha de valorar molt el que deia la setmana passada, els tempos.
Ja. De moment...
Ara l'equip del camp d'esports, doncs, bueno...
No hi ha hagut notícies...
Hi ha un greuge pels abonats...
Sí, clar. Els pocs abonats que hauran pagat.
Clar, llavors dius, no, però això culpa de Lleida, no, culpa... De qui no és culpa és del senyor que ha pagat 200 i escaig euros pel carnet de tribut.
Clar.
D'aquest segur que no és culpa res del que està passant.
Bueno, ja ho veieu.
Serà el que putejaràs.
Ha passat una setmana més i li hem donat una volteta més al cargol, eh? Veurem fins on arriba això, eh? Perquè és que cada vegada es va tensant tot i els temps... els marges cada vegada són més petits. Vanessa Ortega, Albert Square, Xavi Pérez, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres, que tingueu bona setmana.
Igualment, gràcies, adeu.
I nosaltres que ens n'anem ja directes cap a les 2 de la tarda. Soc el Ricard Álvarez. Demà hi tornem a les 12:20, puntuals com sempre. Demà és dimarts. Demà parlarem de temes d'advocats. Ja t'avanço que demà parlarem això de les plusvàlues. A veure si t'afecta, si no t'afecta. Parlarem amb els amics de Q2 Consultors d'aquest tema. I la nostre viatge a través dels cellers de la DO Costes del Segre amb el Felip Urbano i la nostra tertúlia de polítics aquí a Cope Lleida. Que acabis de passar un bon dilluns.